Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 17 de desembre. Com sempre farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, la Yolanda Bernal dels serveis informatius, en Jordi Tunyón i Héctor García a les vies de so. I com no podia ser d'una altra manera, avui començarem el programa parlant de la preocupació que hi ha de les pujades de casos de la variant Omicron de la Covid. Els contactes estrets ara hauran de tornar a fer quarantena tot i estar vacunats. En parlarem amb l'Enric Álvarez, investigador de Bioscom de la UPC. I parlarem amb Unió de Pagesos perquè denuncien que el preu que es paga pel raïm ecològic no és sostenible. Diuen que es desprestigia l'agricultura. El sindicat xifra en 367 euros per hectàrea la pèrdua d'ingressos d'una explotació ecològica respecte a una convencional. I això com afecta el consumidor? En Jaume Domènech, que és representant de la vinya dels joves agricultors i ramaders de Catalunya. Viatjarem fins a Olius perquè cobrarà 10 euros l'any per tenir gos i així cobrir les despeses que generen. La mesura també s'aplica ja a la comarca de Solsona, on hi ha fins a 600 gossos censats. Parlarem amb l'alcalde d'Olius, el senyor Antoni Marquès. I el punt i final avui el posarà el circ, perquè arriba la cinquena edició del circ d'hivern del 18 al 9 de gener a l'Hospitalet del Llobregat. En parlarem amb el cap de l'edició d'aquest circ d'hivern, amb el Jordi Mas, que a més és artista del circ. Les 7 de la tarda, 2 minuts, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i com cada dia, i sobretot quan és divendres, ens agrada saber quin temps farà, sobretot al cap de setmana, i tota aquesta informació la tenen els amics de l'Agència Estatal de Meteorologia, a la veu del company Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem a Catalunya núvols baixos i boires de la depressió central que podran ser denses, persistents i localment gebradores, amb la visibilitat durant el matí que es podrà reduir per sota dels 200 metres. Les boires tendiran a dissipar-se al migdia, quedant núvols baixos al cel. Al sud de Tarragona o a zones litorals esperem intervals de núvols baixos i a la resta sols poc ennuvolats o clars. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran massa, amb gelades a punts de l'interior i amb uns valors a les capitals de província d'un grau negatiu a Lleida, de 2 a Girona, de 7 a Tarragona i de 8 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran lleugerament a Tarragona i al nord de Girona i no canviaran gaire la resta, màximes de 16 graus a Girona i a Tarragona, de 15 a Barcelona i de 10 a Lleida. I per últim, si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
7 de la tarda, 3 minuts, és divendres i a l'Ament la gent ja a les sortides de cap de setmana agafa el cotxe i carreteres. Com està a hores d'ara les carreteres catalanes? Connectem amb el Servei Català del Trànsit i la informació, com sempre, a la veu de l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora tenim encara nombroses aturades, en aquest sobretot de la C58, tot el tram dels últims 4 quilòmetres entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. També hi ha un petit tram entre Montcada i Ripollet en sentit Terrassa en aquesta autopista del Vallès. L'autopista P7 amb aturades d'una banda a la zona de Barberà, en sentit sud, i especialment més avall entre el Papiol i Sant Cugat. Hi ha aturades que ha fet de retruc d'un accident al lateral d'aquesta autopista, és a dir, a la B30 a Sant Cugat en sentit nord. Encara queda un carrer tallat i, per tant, aquestes cues que afecten el tronc central i, de fet, també a la B23, entre Molins de Rei i el Papiol, sentit Martorell, i per agafar aquesta autopista AP7, aquí també hi ha retencions. Destacar més puntuals en el cas de l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, a la Pota Nord, entre Santa Coloma i el Nus, i al cinturó de litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en sentit Zona Franca. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I ara és el moment dels companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, la veu de la companya Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A partir de dilluns, Yolanda, qualsevol persona que sigui contacte estret d'un positiu haurà de tornar a fer quarantena.
Sí, i això afectarà tant a les persones vacunades com a les que no ho estan. Salut ha decidit canviar el protocol davant la constatació de que la variant Omicron està avançant molt ràpidament i els contagis no paren de créixer. L'Omicron representa ja el 20% de casos a Catalunya i la previsió és que en dues o tres setmanes, en ple Nadal, sigui la predominant. Josep Maria Argimon és el conseller de Salut.
És el mateix que ens va passar amb Delta o el mateix que va passar en el seu moment amb l'Alfa. Doncs en aquell moment es farà la quarantena. I ara és el que canviarem, i en el protocol apareixerà que els casos estrets, ja independentment del que siguin, de la variant que sigui, es farà quarantena. Aquest és un punt important.
Sobre si s'aplicaran noves restriccions o no, ara mateix hi ha damunt de la taula les propostes del Consell Assessor, però Argimon diu que no hi ha res decidit. Insisteix en que el més important és reduir la interacció social perquè és el que més afavoreix la transmissió.
I canviem de tema per parlar de la taula de reindustrialització de Nissan, que aposta pel hub liderat per QEB.
Avui s'ha tornat a reunir aquesta taula a pocs dies ja perquè Nissan marxi definitivament de Catalunya. El que s'ha decidit és centrar els esforços amb aquesta empresa que ocuparia la planta de Zona Franca. Segons els sindicats, QEB no ocuparia tot l'espai. El que temen els treballadors és que s'aposti per alternatives logístiques que no generen ocupació. Miguel Ángel Boiza, secretari general de Comissions Obreres, és molt clar. Si és el cas, hi haurà mobilitzacions.
O se ponen proyectos industriales para que si el hub no necesita todo el espacio, poder ubicar proyectos industriales y no ir como primera opción a lo logístico, o nosotros no descartamos movilizarnos o hacer lo que tengamos que hacer. Que nadie se piense, porque los trabajadores ya no estén en el centro de trabajo, ya nos han desmovilizado. Los trabajadores quieren su puesto de trabajo y lo van a pelear hasta el final. Y si hay que movilizarse, nos movilizaremos y haremos lo que tengamos que hacer.
Segons els sindicats, l'empresa belga Punch s'ha tornat a interessar en el projecte per substituir a Nissan, revisant la proposta inicial. Els treballadors lamenten que s'hagi retirat el projecte Test Defense de manteniment de tancs per qüestions més polítiques que industrials.
I atenció, perquè el sector de l'automòbil està molt tocat per la crisi dels microxips, fins al punt que, atenció, per tenir un cotxe nou hem d'esperar 6 mesos.
Sí, algunes fàbriques s'han vist obligades a aturar la producció de vehicles. És el cas de Seat, per exemple, que ha aturat la producció 5 dies i que no torna a l'activitat normal fins al 10 de gener. El retard en les entregues està fent que molts compradors optin pels vehicles d'ocasió. Ens ho ha explicat l'Eva Perea, professora d'Empresa i Economia de l'Abat Oliva.
Entonces el mercado de segunda mano está subiendo mucho y hay personas que deciden, claro, tiene que ser el coche más parecido para que pueda ser un elemento de sustitución, lo más parecido a un coche nuevo, ¿no?
El sector automobilístic ha perdut més d'un 20% de la producció de vehicles i la situació no tornarà a la normalitat previsiblement fins al 2023.
Una de cada 45 dones pot ser víctima de violència sexual a Espanya, segons un informe de la Universitat de Barcelona.
De fet, es calcula que a l'any hi ha uns 400.000 incidents de violència sexual i 100.000 serien abusos comesos a menors de 16 anys. Aquest estudi de la UB estima que només el 5% dels agressors acaba sent castigat. A més, un mateix agressor comet més d'un delicte. Dels que ingressen a la presó, el 7% reincideix quan surt al carrer. Cada vegada es denuncia més, però es detecta poc, ho explica Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia.
En general, se situa entre un 5 i un 10% la violència sexual que en promedio se detecta o se denuncia. Però, quan hablamos de delitos muy graves, especialmente delitos de agresión sexual grupal, en general se detectan casi todos los casos.
Encara hi ha molta xifra oculta sobre violència sexual, per això Puello demana al Ministeri de l'Interior una enquesta específica per acostar-nos a unes dades el més reals possibles.
I la taxa de pobresa a Catalunya i Holanda s'ha duplicat a les famílies que tenen fills.
Ha crescut un 16% les llars sense ingressos en comparació amb abans de la pandèmia. 4 de cada 10 famílies amb menors es troben en risc d'exclusió social, segons l'últim informe de Càritas. Això situa els nens que estan en aquesta situació en una posició molt fràgil i això té conseqüències a nivell emocional i de seguretat. Míriam Feu és la cap d'anàlisi social de Càritas.
Abans de la pandèmia eren un 4% les famílies que no teníem cap ingrés i ara ja estem parlant d'un 20% de les famílies que atenem a Càritas. Imagineu-vos els efectes que té això sobre els infants i adolescents que viuen en aquestes cases.
Per posar-hi remei, Càritas demana ampliar i millorar les polítiques públiques actuals per a aquestes famílies perquè també està en joc la cohesió social del futur.
Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
Les 7 de la tarda i 10 minuts ja? Que ràpid passa el temps. Albert Díaz, company d'Esports, bona tarda.
Montse Rodríguez, què tal? Bona tarda a tothom. Com anem?
El temps passa volant i jo...
El temps passa rapidíssim. D'aquí res, el 2022.
Exacte. Jo aquí, mira, movem el ritme que marca la nova jornada de la Lliga, a primera, i també el sorteig dels 700 de final de la Copa
del Rei. Sempre has estat molt bailonga, tu, eh?
Ja m'has vist, eh? Sí, mira quin ritme.
S'està movent en aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra, Montse Rodríguez, sí. És el que marca l'actualitat en l'àmbit que ens toca, 18a jornada de la Lliga Santander, la Lliga de Primera, i sorteig dels 16ens de final de la Copa. Serà, vaja, el primer partit de l'any, la primera setmana de l'any, 4, 5, 6 de gener, sorteig pel Barça, l'Espanyol i el Girona. Però comencem per la jornada de Lliga, perquè, tot i que sigui un tòpic, és una realitat, té el Barça un altre partit importantíssim. Per què? Doncs perquè tenim el Barça a la 8a posició de Lliga amb 24 punts, un partit pendent que recupera la setmana vinent a camp del Sevilla, però demà, 6:45 de la tarda, al Camp Nou, Barça-Elx. Preguntem per les novetats del conjunt blaugrana i pel discurs de Xavi Hernández. Tot això ho està cuinant. Aquí està l'Helena Condis. Helena, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix està entrenant el Barça amb Jordi Alba, que s'espera que rebi l'alta mèdica demà al migdia, després de la suau sessió que faran els de Xavi. Donarà aleshores la convocatòria. I no podrà comptar amb Piqué per acumulació de targetes, ni tampoc amb Pedri i Ansu Fati. Se'ls espera pel primer partit de l'any, el 2 de gener a Mallorca, ni amb els 9. Memphis i Braithwaite també estan a la infermeria. S'ha parlat de dos grans temes a la roda de premsa de Xavi, de les urgències de l'equip i del mercat d'hivern. Comencem per l'immediat, que és demà, aquest partit contra l'Elx. Aquesta final ha estat molt sincer. El tècnic reconeix que està costant més del que esperava que l'equip assimili el seu model futbolístic. És més, ha deixat clar que està una mica al·lucinat que alguns 100 jugadors del Barça els costi tant entendre el joc de posició. Reitera que no és un problema d'actitud, que és un problema futbolístic el que té el Barça, que necessita temps, que necessita reforços i que necessita resultats, començant per guanyar demà en Lliga per no despenjar-se més. Ara mateix el Barça és 8è, a 18 punts del líder del Real Madrid. Xavi, de totes maneres, no renuncia a res. Escolta.
¿Por qué no? Es que no podemos descartar ni regalar nada. Al final, este club está hecho para ganar y para ganar títulos. La historia nos lo dice. No podemos regalar nada, ni ahora descartarnos para ganar la Liga. Yo las he visto de todos los colores, de ir a 18, 20 puntos del líder y remontar y casi ganar la Liga. ¿Por qué no?
Sempre intenta transmetre optimisme Xavi Hernández, que ha tornat a demanar en clau de mercat reforços a la davantera. Ja sabeu que Ferran Torres és el gran desitjat, però des del Barça ens insisteixen en aquesta premissa. No serà fàcil perquè per fitxar han de sortir jugadors al gener. Dembélé continua pensant, Xavi, i ho ha dit, ho ha verbalitzat, que renovarà. En 15 dies queda lliure. Ha desvetllat el tècnic que ahir va parlar amb el jugador francès i que li insisteix que és feliç aquí i que ell vol seguir.
El que diu Xavi de Dembélé. Amb què completem, Helena, l'actualitat del conjunt blaugrana?
Doncs que també ha parlat de Haaland. Ha dit que no entén massa perquè Tebas diu que no pot arribar Haaland, si li interessaria al president de la Lliga tenir-lo perquè la competició fos més competitiva, tant al Barça com al Real Madrid. Demà l'equip entrena al matí, la seva sessió prèvia al partit, on tindrem la convocatòria amb aquesta novetat de Jordi Alba i amb Piqué, que serà baixa per sanció.
Ho tinc tot apuntat. T'escolto avui en els diversos espais informatius d'aquesta casa i demà el partit al Barça-Elx. Condis, cuida't molt, gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
L'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Per cert, que dèiem sorteig de Copa, apunti vostè, m'encanta aquesta competició, sí. Partit únic, 16ens de final, Linares, Futbol Club Barcelona. Home. Insisteixo, 4, 5 o 6 de gener.
Molt bé, doncs queda ben apuntat. Escolti'm, l'Espanyol obre la 18a jornada, primera partida a les 9 de la nit al Camp del Celta.
Sí, a Balaïdos és partit entre novè l'Espanyol, 23 punts, 14è el Celta amb 17. Aquí hi ha una travessa fàcil. Té dos partits abans d'acabar l'any l'Espanyol fora de casa, Celta, València, i busca, precisament a domicili, la primera victòria de la temporada. Més noms propis, més detalls del partit del conjunt blanquiblau. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Què tal, parella? Molt bona tarda. L'Espanyol que busca la primera victòria. També el Celta tampoc està fent una gran temporada a Balaïdos. Se sumen només 5 puntets amb una victòria. Fa 3 mesos que no guanya a casa el conjunt del Xacho Coudet. Un Espanyol que ha sabut avui el rival de la Copa, la Ponferradina, segurament el dia 4 de gener, i que doncs, presenta un equip, crec jo, amb molt poques novetats, perquè l'objectiu és aconseguir d'una vegada per totes aquesta primera victòria, després de només sumar 3 empats lluny de Cornellà. Parla Vicente Moreno.
Hem dit que a casa estem fent números extremadament bons, anem a intentar millorar-los fora de casa, no? Així que al final se tracta de, quan acabi la temporada, la suma d'una cosa i de l'altra que ens dona per aconseguir els objectius que busquem. Estem en una bona línia, però bueno, hi ha marge de millora tant a casa com especialment fora i intentarem fer-ho, des de luego.
L'Espanyol està a punt d'arribar a Balaïdos. En teoria, l'equip seria el següent, amb Diego López a la porteria, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa en defensa, centre del camp per Keribare, Dardé i Ángel Herrera, bandes per el discutit en Barba i a l'esquerra, Javi Puado, davant Raúl de Tomás. Després d'aquest partit, la plantilla de l'Espanyol marxarà de vacances, tornaran a la feina el dia de Sant Esteve per la tarda.
Celta Espanyol, l'àrbitre el madrileny Pizarro Gómez. Iglesias, cuida't, gràcies.
Bona tarda.
Adéu-siau, que vagi
aquest
molt
partit
bé.
De Copa, que deia el Quique, Ponferradina Espanyol, a camp contrari, a domicili, que jugarà el conjunt blanc i blau. A veure, més coses. Montse, baixem un esglaó?
Ah, vinga, baixem.
Vinga, parlem de la Lliga de Segona, perquè avui també juga el Girona.
Ah, sí?
També ho fa a les 9 de la nit. Rep el Burgos a Montilivi per tancar la primera volta de la Lliga Smartbank. Els dos arriben empatats a 28 punts i a 3 de la promoció per pujar. El Burgos ve en un bon moment. És un nou vingut a la categoria, però suma 3 victòries als últims 3 partits. Un Girona que també és notícia avui perquè sap que Osasuna és el rival en aquesta eliminatòria de Copa que venim comentant, els 16ens de final. Parla el director esportiu del Girona, a veure què pensa d'aquest aparellament, Quique Cárcel.
Un equip que està fent uns anys molt, molt bons a primera divisió, mantenint la categoria amb bastanta solvència. És un bon equip, difícil. Esperem doncs, que el factor camp doncs, el puguem aprofitar i puguem fer una bona eliminatòria i intentar passar, perquè seria molt, molt, molt bo per al club continuar amb aquesta Copa del Rei.
Pendents dels horaris, del partit del Barça a Linares, del partit de l'Espanyol a Camp de la Ponfe i d'aquest Girona Osasuna, però ja us dic 4, 5 o 6 de gener, que en el cas del 5 i el 6, veritat, són dates especialment pels més petits de la casa especials. Tinc més coses, Rodríguez.
Home, tenim més coses perquè la pandèmia de coronavirus es fa també molt present al món de l'esport i tenim un brot important al màxim en res.
Sí, ahir crec que aquesta hora explicàvem un positiu al Barça de bàsquet, Nigel Hayes-Davis, que estan a Atenes. Va ser baixa pel partit d'ahir, va donar positiu i ha de quedar-se, romandre mínim 10 dies aïllat, sol, a Grècia, fins que passi aquest confinament, segons marca el protocol. Doncs bé, ahir també coneixíem un positiu al Baxi, avui coneixem 6 més, són 7 positius entre jugadors i integrants del cos tècnic que, d'inici, estan bé, estan aïllats, això és el més important, però això provoca que, per exemple, el partit de diumenge de la Lliga Endesa, 14a jornada, migdia, al Palau Blaugrana, entre el Barça i el Baxi Manresa, s'hagi posposat fins al dimarts 4 de gener a les 9 de la nit. La veritat és que la pandèmia, òbviament, el món de l'esport no està al marge
clar.
I està afectant i moltíssim a tots els àmbits, o en aquest cas, disciplines del món de l'esport.
Escolta'm, i per acabar, les enquestes del dia...
Enquestes al Twitter, @esportscope. Atenció, preguntem en clau Barça. Un redoble, si el trobem. Quin nou voldríeu, quin davanter, quin nou pel 2022? Cavani, Alexis Sánchez, Luke de Jong o Martin Braithwaite, que si algú pensa que no hi és al Barça, està lesionat, però hi és al Barça, eh? Guanya Cavani amb el 63% dels vots. I preguntem en clau Perica. Per fi arribarà la primera victòria fora, a Balaïdos, davant el Celta?
Sí
o no? Està tot molt disputat, eh? Guanya el sí amb el només 54% dels vots.
Bueno, doncs segur que guanyarà. Per ser una salutació al company Javier de Aro, que es troba allà, en el sitio de los hechos, en el partido. Estarem pendents de què passa amb l'Espanyol. Escolti, moltes gràcies.
A tu pel teu temps.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Abrigue-se, ja sempre li dic això.
I molta prudència.
I molta prudència. Perquè ara mateix a la Linterna, a les 7 de la tarda i 20 minuts, en parlarem d'aquesta preocupació que hi ha de les pujades de casos de la variant Omicron de la Covid als contactes estrets, com bé dèiem abans, s'hauran de tornar a fer quarantena, tot i estar vacunats. I això ens ho explica l'Enric Álvarez, l'investigador de Bioscom de la Universitat Politècnica de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a Área Jurídica Global. Ya no tengo embargos ni problemas legales. ¡Por fin!
Conoce a Área Jurídica Global y olvídate de tus problemas financieros en el 900 90 17 16. 900 90 17 16. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Per Nadal, regala BCN Clàssics.
Els concerts de les millors orquestres i solistes internacionals al Palau i l'Auditori.
Kissing, Orquestra de la Suite Roman, Filarmònica de Sant Petersburg, Orquestra Sinfònica de Ràdio Viena i molts intèrprets més.
BCN Clàssics, la temporada dels mestres de la música clàssica.
Entrades, xec regal i abonaments de temporada a bcnclassics.cat.
Todo el equipo de Pinter damos las gracias por este año 2021 a todos nuestros clientes, proveedores, amigos y colaboradores que nos han ayudado en el trabajo de cada día. Así, como no, a los médicos, sanitarios, fuerzas del orden, transportistas, sectores de la alimentación y limpieza, para poder disfrutar de estas próximas Navidades con familiares y amigos, pero siempre manteniendo mucha precaución contra el COVID-19. Felices fiestas, te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
Si tu hijo ya no cabe en su cama, quizás sea el momento de que vengas a Fácil Móvil y descubras nuestros estudios compactos, armarios, camas, mesas, puentes a medida y con garantía de 5 años. Visita nuestras tiendas o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
COPE Catalunya y Andorra.
No te vayas cuando salga el sol, cuando algún error te haga pasar por imprudente. Los nervios de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear nada te cuente. Los nervios de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te
Atenció amb els titulars. La variant Omicron ja representa el 20% dels casos i serà majoritària pel Nadal. La nova variant serà dominant d'aquí 3 setmanes. Després, el 25% dels contagis de Barcelona ja són de la variant Omicron. Estem davant d'una tempesta perfecta perquè els contagis s'accelerin. Tornen les quarantenes per tots els contactes estrets a positius també dels vacunats. Doncs, davant de tants titulars, em poso en contacte amb l'investigador Enric Álvarez, de Biocomsk, per saber què en pensa. Enric Álvarez, bona tarda.
Bona tarda.
Estem davant d'una tempesta perfecta perquè els contagis s'accelerin o no?
És molt possible que els contagis s'accelerin. De fet, a la ciutat de Barcelona ja es veu certa acceleració. Més ràpida del que havíem vist fins ara. Realment, l'Omicron està entrant molt fort allà on tenim dades, a Dinamarca, a Anglaterra, i en aquests moments també a Barcelona pràcticament no apareixen les mostres aleatòries a tenir un 20-25% a la ciutat de Barcelona en una setmana, dues setmanes, com a molt. És un creixement molt, molt ràpid.
I però què ha passat exactament? Per què de cop i volta hem tingut aquesta Omicron que està fent tant de mal si estem la gran majoria vacunats i fins i tot ara els nens s'estan vacunant?
Aquesta és la clau. Sembla que amb la Omicron una persona que ha passat la malaltia, si amb la Delta tenia molta menys probabilitat de tornar-la a passar, amb l'Omicron aquesta probabilitat torna a ser una miqueta... O sigui, es redueix, diguem-ne. O sigui, abans tenies 10 vegades menys probabilitat d'agafar-la, de tornar-la a agafar si la tenies, ara potser és un factor 4, una cosa així. A més, hi ha dades que dues dosis davant l'Omicron, en termes de no passar una malaltia, de no tenir cap tipus de símptoma i, per tant, no transmetre-la, també cau de forma important. Precisament és per això perquè la immunitat que teníem fins ara, gran part, doncs l'hem perdut. Mm-hmm. En termes de casos, no en termes encara de veure què passa amb la malaltia greu. Mm-hmm.
Tu dius que cap a cap d'any, això he llegit, que molt probablement ja hi haurà hospitals que estiguin obligats a reajustar el seu dia a dia.
De fet, amb la Delta ja era bastant probable que les UCIs pugessin a uns valors, no?, de 350 a 400, no? I això ja era amb la Delta. Ara estem a l'espera de què passa amb l'Omicron. És a dir, si l'Omicron realment envia el mateix percentatge de persones als hospitals respecte als casos que ho fa la Delta, això, aquest ajustament arribaria abans.
Abans parlaves tu de Dinamarca i de Bèlgica, que és on ens fixem. Pel que fa a Bèlgica, ja s'està veient que les últimes restriccions suaus que han aplicat, com reducció d'horari nocturn de bars i discoteques, limitació de 6 persones com a màxim per taula, els està permetent caure del pic aquí. Podria passar el mateix?
Sí, ja realment els està permetent caure de casos, a nombre de casos molt, bastant ràpidament. És una molt bona dada. Però no sabem, no tenim coneixement de si és amb Omicron o no, o quin percentatge té de cadascuna de les variants. Dinamarca també ha aplicat aquestes mesures, però està tenint una entrada important d'Omicron. Veurem què passa. No ho sabem. La veritat és que hi ha molta incertesa respecte a aquesta Omicron, a quina capacitat tindrà de canviar gent a l'hospital o no, o de ser menys severa.
Avui escoltava jo el conseller de Salut, el senyor Argimon, que deia, insistia, a més, que ara és molt important fer el confinament, sobretot perquè diuen, diem que tornen les quarantenes per tots els contactes estrets de positius, també els vacunats. Aquí ja estem començant ja a prendre mesures.
Sí, aquesta és la més clara, perquè, com he dit abans, sembla que amb l'Omicron hi ha dades molt, molt clares, i tenim dades molt clares que una persona que està vacunada amb dues dosis o que ha passat la malaltia ja no ajuda en tant com abans. De fet, la reducció és molt forta, no ajuda tant a no transmetre la malaltia. És a dir, amb la Delta, les persones que havien passat la malaltia o que tenien la doble pauta ens ajudava molt a no contagiar d'altres, perquè realment tenien en general pocs símptomes, i en tenien, i moltes persones que tenien la doble dosi doncs no presentaven símptomes, i per tant no tenien molta dificultat a transmetre. Mm. Això amb l'Omicron sembla bastant clar que ja no és així en gran mesura, i per tant, en termes de transmissió, ara una persona que té la vacunació i la pauta de dues dosis no li ajuda aquesta vacunació, diguem-ne, no transmetre, per tant s'ha de mantenir a casa, s'ha d'estar a casa per no contagiar altres persones.
Home, el fet ara que també ens hem assabentat que també la gent de 40 cap amunt ens hem també de vacunar. Quantes més mesures, millor.
Sí, això té a veure amb la transmissió i també amb l'entrada als hospitals, no? Les persones de 45 a 70, no? És a dir, és important reduir al màxim la probabilitat d'entrar a l'UCI, a més encara ara amb l'Omicron, no? És, aquelles persones serà molt millor tenir les tres dosis que no pas les dues dosis.
Bueno, espero que després de l'Omicron no vingui la Pi, el Ro, ni Sigma, ni Taf, bueno, són el diccionari grec, però, ostres, aquesta és tela, eh?
Sí, aquesta té un escapament important respecte a malaltia, al malaltí. En el futur, doncs, com sempre, no ho sabem. Dependrà de la immunitat creuada, dependrà de la capacitat de mutació en el món, el nivell de vacunació en el món. Són tantes les variables que no podem saber què passarà d'aquí 6 mesos. Ni tan sols d'aquí a 2 mesos podem saber què passarà. O sigui que veurem.
Per això hem d'estar pendents del dia a dia, com evoluciona aquesta nova variant Omicron, que, com deia jo, sembla que ha vingut per quedar-s'hi un temps. T'agraeixo molt, Enric Álvarez, investigador de Biocomsk, que hagis estat amb nosaltres. Gràcies i fins la propera. Salut.
Un plaer, com sempre.
Gràcies. Doncs ja sabeu, totes les precaucions seran poques per fer front a aquesta variant de la Covid, aquesta variant Omicron. 8:15 PM, això és la Linterna, COPE Catalunya i Andorra, i d'aquí un moment ens posem en contacte amb Unió de Pagesos perquè estan denunciant que el preu que es paga pel raïm ecològic no és sostenible. Diuen que desprestigia l'agricultura. Ara en parlem.
Según el Estudio General de Medios, Tiempo de Juego continúa siendo el número uno de la radio deportiva. 1.668.000 oyentes escuchan ya los fines de semana al mejor equipo, a Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Tiempo de Juego, los números uno del deporte.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 € al mes durante 12 meses. ¡Feliz Navidad! Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pagesos denuncia que el preu del raïm i del vi ecològic en origen no és sostenible per als agricultors que hi han apostat. Pel sindicat, el fet que la indústria del vi i el cava defensi la vinya ecològica i que alhora fixi preus que no permeten assegurar la viabilitat de les explotacions és fer, diuen, demagògia, i fan una crida als consumidors i a les diferents institucions perquè actuïn. Avui tenim en Jaume Domènech, que és representant de la vinya de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que tot just l'enxampem treballant a l'Alt Penedès. Senyor Domènech, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, s'està desprestigiant l'agricultura ecològica?
No, jo crec que desprestigiant no, perquè l'agricultura ecològica ha vingut per quedar-se. Jo crec que en som conscients tant els viticultors o les altres rames de l'agricultura que són ecològiques, perquè cada dia n'hi ha més. El que sí que, ja que aprofito perquè em feu una entrevista, per dir que el consumidor ha de ser conscient de que l'agricultura ecològica no és com la convencional, que comporta unes despeses i que tot això es té que pagar entre tots.
Clar. Els ajuts agroambientals de desenvolupament rural pagats per Europa, Espanya o Catalunya són insuficients per cobrir les necessitats?
Sí, són insuficients. Jo sempre dic que els ajuts poden ser o són necessaris per donar el primer pas, però no són la solució. Els agricultors i els viticultors en particular, que sóc el que conec més, pensem que com menys ajuts millor, el que volem és guanyar-nos la vida amb la feina que fem, en aquest cas, la viticultura, el raïm i el vi, el cava i els escumosos que ens surten de les nostres vinyes.
El sindicat, vosaltres també manifesteu que la situació posa en perill una gran part important del sector vinícola català, perquè aproximadament crec que el 30% de la producció total del raïm del país prové d'explotacions ecològiques.
Més, estem entre el 47%, una cosa així, vull dir que aviat podem ratllar el 50%, i a més és un moviment creixent que hi ha, perquè la vinya, amb les latituds que estem nosaltres, afavoreix que es pugui treballar ecològicament. Això no vol dir que sigui fàcil. Llavors, què passa? Aquí hi ha dues coses, no? Un cost, o tres, més ben dit, un cost més elevat a l'hora de produir, un rendiment més baix, perquè normalment les explotacions agrícoles amb ecològic produeixen menys, i també, no sé si ho he dit abans, però és un risc molt important, i aquest risc ha d'anar amb el preu que es paga sobre el producte. Perquè, no, evidentment, ni volem ni podem tractar amb productes fitosanitaris que siguin agressius.
El paladar, quina diferència hi ha entre un raïm ecològic i un que no és sostenible?
Cap. Això és en moltes coses, no? Diríem que podem considerar que és un acte de fe, però per això al darrere nostre tenim el Consell Català de la Producció Ecològica. Cada any tenim una inspecció, ens inspeccionen els productes que podem fer servir, només podem fer servir coure i, a més, amb unes quantitats estipulades des de la Comunitat Europea, i sofre. No podem fer servir res més. Els adobs també són ecològics i respectuosos amb el medi ambient. A l'hora de provar aquest vi o aquest cava o aquest escumós,
sí,
no li veuràs la diferència. El que sí que hi ha una certificació que al darrere d'allà no hi ha cap producte fitosanitari que pugui malmetre la salut del consumidor.
Uh-huh.
I això és molt important, eh?
En som conscients, Jaume, del raïm que mengem o del raïm que bevem, el vi que bevem?
Jo crec que no. Jo també estic representant a JARC dintre del Consell Regulador del Cava, i ara tenim un pla molt ambiciós, que és el Pla Estratègic del Cava. I una de les principals fites que té aquest pla estratègic és donar a conèixer al consumidor el que hi ha al darrere d'una ampolla de cava, no? que és el territori i la manera d'elaborar aquest producte. Jo crec que és molt important i això pot servir perquè el consumidor sàpiga cada dia més el que està consumint, no? Si és un producte local, de quin lloc està fet, com està fet, els anys que porta de... més ben dit, amb el cava no és que siguin molts anys, són mesos, des de 9 mesos a 36 mesos, que normalment és el període en què està amb la botella, però informació perquè cada dia el consumidor sàpiga més el que consumeix. I, evidentment, si és ecològic, l'ampolla també ho posa. Uh-huh. Això és molt important.
Pel que fa al tema del preu que es paga en origen, vosaltres creieu que els productors de vinya ecològica hauríeu de rebre com a mínim 70 cèntims per cada quilo de raïm, una xifra que actualment és de 42 cèntims de mitjana?
Bueno, això depèn també cada viticultor on te porta el raïm. Els cellers més grans potser sí que es mouen entre 40, més aviat 44, 45 cèntims, però hi ha cellers més petits que realment paguen entre 65 i 70 cèntims. La veritat és que, per desgràcia, són pocs cellers. Jo diria que 70 cèntims és insuficient. Un raïm, amb tot el que comporta al darrere, com abans t'he comentat, el risc que, a més, porta associat, com a mínim tindria que valdre un euro. I, sisplau, hem de tenir clar que quan aquestes ampolles estan als supermercats, el consumidor ha de fer servir no res, un mig minut o un minut del temps que dedica a comprar, una mica a mirar la contraetiqueta i veure el que posa al darrere, perquè és molt important, perquè hi ha molt d'esforç al darrere. Els viticultors hem passat en no masses anys d'un conreu tradicional, convencional, fent servir productes fitosanitaris agressius, a no fer-ne servir cap. I estic parlant de la viticultura, que és el món que conec. Això és un esforç molt important. Ho hem de transmetre al consumidor i el consumidor ens ho ha d'agrair també, doncs, comprant aquests productes.
Uh-huh. Vosaltres parleu també de que no costaria gaire que moltes empreses que compren el raïm, doncs, a l'hora de fer campanyes de Nadal, fent anuncis que són molt cars, fes una bona campanya, que tot sortíssiu guanyant.
Sí. Jo entenc que bueno, els mitjans de comunicació, a l'hora de fer publicitat, doncs són diners. Les empreses, en general, estan passant un moment difícil per culpa, sobretot, de la pandèmia dichosa del Covid.
Sí.
Però, sí, una part molt important és fer arribar al consumidor què és el producte, com és, i sobretot, entendre que a casa nostra tenim els millors productes que podem trobar al mercat. Vull dir que tampoc fa falta anar-los a buscar lluny.
producte de quilòmetre zero, com es coneix. Per cert, Jaume, imagino que tu acomiadaràs l'any 2021 menjant raïm. Ara em diràs el contrari.
No. Evidentment, encara que aquí a Catalunya de raïm per Nadal no crec que en tinguem, però vaja, normalment ve de llocs més càlids com poden ser Alacant. Jo crec que Alacant és un dels llocs que potser, o Múrcia, fan raïm de cara a Nadal, però doncs sí, és una tradició que
no hem de perdre.
De respectar. No. Això i evidentment amb una copa de cava, com a mínim.
Home, i tant, s'ha de brindar. Doncs brindem sí. Perquè aquesta sigui una bona temporada per vosaltres, per la gent de la vinya, dels joves agricultors i ramaders de Catalunya. Jaume Domènech, moltes gràcies i sort.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu un bon any.
Igualment.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La Linterna, COPE Catalunya i Andorra. I ara viatjarem, radiofònicament parlant, fins a Olius. Perquè, atenció, a partir de l'1 de gener cobraran 10 euros l'any per tenir gos i així cobrir les despeses que generen. No t'ho explicaré jo, sinó serà el mateix alcalde d'Olius, l'Antoni Marquès.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A partir de l'1 de gener, els veïns del poble d'Olius que tinguin un gos hauran de pagar una taxa anual de 10 euros per animal. Olius té 981 habitants censats i compta amb més de 200 gossos. Amb aquest nou tribut, l'Ajuntament recaptarà més de 2.000 euros que seran destinats a... Doncs mira, li preguntem a l'alcalde d'aquesta població, d'aquest poble d'Olius, Antoni Marquès. Senyor Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
Ho he dit bé? 981 habitants?
Sí, és correcte, sí.
És correcte. I estem parlant de més de 200 gossos.
També és correcte.
Correcte, molt bé. Escolti'm, què farà l'Ajuntament amb aquests diners que recaptarà?
Bé, el que farem serà doncs, intentar amortitzar les despeses que originen els animals, perquè els animals, com bé sabeu, sobretot els gossos, estem obligats als ajuntaments a tenir un espai, una gossera, on poder retenir els animals que no tenen propietari o que es troben sueltos sense control. I bé, això té una despesa important pel nostre municipi i és molt superior a la recaptació que farem amb aquesta taxa. Però bueno, ja saps que depenem molt dels ingressos pressupostaris. Sí. Els municipis petits no tenim ingressos molt alts. I qualsevol despesa corrent que ens arriba i que és permanent, doncs l'única manera, diguéssim, d'amortiguar aquestes despeses doncs és a través de taxes. Uh-huh. La funció de la taxa aquesta és això.
Ara li pregunto, alcalde...
Equilibrar pressupostos.
Ara li pregunto el que... Clar, hi haurà molta gent que no ho veu bé, o no sé si la mesura que aplicaran vostès a l'inici de l'any nou sembla... Crec que no té l'aprovació de tot el veïnat. Sempre hi ha algú que no està d'acord.
Bueno, però això ja passa, eh? O sigui... Ningú que està en un ajuntament, en aquest cas, li agrada imposar taxes, però és evident que s'han de posar perquè, si no, els pressupostos no estan equilibrats. O sigui, no podem crear dèficit constantment. Ja tenim una sèrie de partides com és ensenyament, com és sanitat, que pressupostàriament sempre donen pèrdues, però si cada vegada que tens un servei nou que s'aplica, en aquest cas, el tema de la llei de protecció dels animals ens obliga a tenir a disposar de gosseres, doncs és una despesa més. Per tant, els pressupostos han d'estar equilibrats. I una manera de diguéssim, que tinguin equilibrats és, malgrat tot, crear una taxa per intentar compensar, no?, les despeses.
Això a Solsona, la capital de la comarca, aquesta llei ja s'està aplicant des de fa un any i ja crec uns 600 gossos censats.
Sí, és correcte. Solsona ho va aplicar l'any passat. Nosaltres tenim precisament la gossera compartida, la gossera és de la capital comarcal, i nosaltres tenim un conveni, i aquest conveni doncs cada any ens puja entre 3.500 i 4.000 euros. El pressupost d'un municipi com Olius és molt alt. Amb aquesta taxa que volem imposar, doncs no arribem tampoc a cobrir aquesta despesa, diguéssim, que us he comentat, no?
Sí.
Però com a mínim no creem un dèficit més gran.
Crec que s'arribarà a cobrir un 80% de la despesa, no?
Sí, aproximadament.
Uh-huh. Bueno, ja sap vostè que quan s'aplica una nova taxa a ningú li agrada pagar, però sí que és cert que la gent, primer, que hauríem de ser més nets amb el tema dels gossos, els que tenim i no tenim, i hem de ser una mica conscients de que embruten i que després allò, si tu no ho reculls, ho ha de recollir algú de l'Ajuntament, algú del servei de neteja.
Correcte. A més, penso que cada vegada més les taxes han d'entrar en un punt d'equilibri, de manera que les han de pagar qui genera, no?, el problema. Nosaltres veiem que aquesta, diguéssim, compensar una mica les despeses que originen els animals, doncs ho han de fer els veïns que tinguin animals. No podem repercutir-ho amb la resta de veïns, no?
Clar.
I ho fem per això.
Això es podria aplicar a tota Catalunya? Què creu vostè?
A mi em dóna la sensació que sí, perquè no ho sembla, però en una gran ciutat encara és més greu, perquè mira, aquí... tenim el terme municipal molt, molt gran i és molt rural i sortim 50 o 100 metres d'aquí del nucli urbà, tot és camp, no? No hi ha tanta repercussió, si tu vols, per exemple, per recollir les deixalles dels gossos, no? Les caques, per entendre's,
sí,
no?
Sí, sí.
Però en una ciutat que és urbana, si el propietari no va equipat amb la bosseta i ho deposita en una paperera, doncs algú s'ha d'ocupar de recollir aquests excrements, no? Que no agraden a ningú, i això és una feina pues, que comporta despesa, clar.
Clar que sí. Bueno, doncs recordem que a partir de l'1 de gener els veïns del poble d'Olius, que tingueu gos, haureu de pagar aquesta taxa anual de 10 euros per animal, i que aquests 2.000 euros que recaptarà l'Ajuntament a finals d'any serviran, com deia l'alcalde, per cobrir despeses de gosseres, recollir excrements o el repartiment de bosses als veïns, que encara
Perfecte.
Hi ha molts que surten al carrer sense la bosseta. Senyor alcalde, Antoni Marquès, alcalde d'Olius, moltíssimes gràcies, que passi vostè bones festes i
gràcies.
Que la gent es conscienci de que el carrer és de tots. Moltes gràcies.
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Que vagi bé. Doncs ja ho sabeu, veïns d'Olius, i no estaria malament que ho fessin a depèn quins llocs, perquè hi ha gent que encara això de les bossetes per recollir els excrements dels animals no les coneixen gaire. Bueno, abans d'acabar el programa, tranquils, perquè parlarem de circ i de l'arribada de la cinquena edició del Circ d'Hivern, que estarà del 18, tot just des de demà, fins al 9 de gener a l'Hospitalet del Llobregat. En parlem d'aquí un moment amb Jordi Mas, que és artista i, a més, és el cap d'aquesta edició del Circ d'Hivern.
¿Tienes plan para este fin de semana?
¿Qué, qué?
Celebra la llegada de la Navidad en Tiempo de Juego.
¿Va a venir la Navidad? Esas fechas entrañables, la familia, los amigos...
Con el mejor fútbol y con los números uno de la Radio Deportiva Española. Este sábado, Fútbol Club Barcelona-Elche, Sevilla-Atlético de Madrid y el domingo, Real Madrid-Cádiz.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Ah, y el estreno mundial del villancico de Tiempo de Juego.
¡Ni los Beatles!
Me emociona.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal? Dídele.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
La Navidad.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor, mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Responsables del Festival Per Amor a l'Art i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Hospitalet presenten per cinquè any consecutiu el Circ d'Hivern a l'Hospitalet del Llobregat. És una proposta lúdica i familiar que ens arribarà dins d'aquests dies, aquestes dates especials de Nadal, concretament del 18 de desembre al 9 de gener. En parlem amb en Jordi Mas, que és artista en cap d'aquesta cinquena edició del Circ d'Hivern. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, nervis, ganes, hi ha una barreja de tot una mica, no?, de començar ja aquest espectacle, el gran espectacle del circ.
Exacte, una barreja, estem aquí amb moltes, moltes ganes, que estem a la carpa, de fet, ja ultimant detalls, i amb moltes ganes i una mica de nervis allà, a veure com sortirà.
Escolta'm, què es pot veure, perquè no és la primera vegada, és la cinquena, què hi ha en aquest circ d'hivern?
En aquest, concretament d'aquest any que estem muntant nosaltres, estem al Circ Vermut, que som jo i en David. Després hi ha la Sofia Vivelchevi, que fa trapezi. L'Àngel de Miguel, que és saltant elàstic. I la Blanca Canela, que fa verticals amb cadires i es penja els cabells.
Uh-huh. Això us dius molt ràpid, però això deu tenir una feinada, no? Perquè només assajar ja deu cansar, això.
Sí, sí, estem aquí fent les mil i una coses, a més a més. Uh-huh. A part dels nostres números, fem moltes coses, perquè sigui un espectacle així com amb un fil conductor, amb els pallassos que entren i surten...
Escolta'm, és un espectacle per totes les edats?
És un espectacle per totes les edats, correcte. Disfrutaran tant els petits com els grans.
Uh-huh. Esteu a l'esplanada del carrer de la Feixa Llarga, amb travessia industrial... Les entrades, on es poden aconseguir? S'han de pagar? S'ha d'accedir a algun lloc per accedir a aquestes entrades, per cita prèvia?
Les entrades s'havia d'agafar reserva per internet amb cita prèvia.
Sí.
El que passa que s'han exhaurit. Llavors, el que sí que volem dir és que qui hagi agafat entrada, que pensi que asseguri de venir i que si no pot venir per qualsevol cosa, que l'alliberi, perquè hi ha una llista d'espera i així l'aprofitaria algú.
O sigui, del 18 de desembre al 9 de gener ja ho teniu ple?
Sí, resulta que han volat les entrades. És una activitat superxula i ha funcionat a saco.
Uh-huh. Quanta gent hi cap a aquest circ que munteu a l'explanada?
500 persones.
Déu-n'hi-do. Si us ha girat feina,
sí, sí. Se'ns ha girat feina, la veritat que sí que... Però, bueno, feina de la xula.
Doncs m'agrada, i a més estem en unes èpoques que tenim ganes de riure, de passar-ho bé, de desconnectar una mica, perquè després d'aquest Covid, que encara està entre nosaltres, necessitem algú que ens transmeti energia positiva, i ja estic convençuda que vosaltres, des d'aquest circ, el circ d'hivern, ens fareu passar d'allò més bé l'estona. Doncs recordar, del 18 de desembre al 9 de gener, a l'esplanada del carrer de la Feixa Llarga, amb Travessia Industrial, l'espectacle de creació artística únic i inèdit amb la participació d'artistes professionals amb àmplia experiència i llarga trajectòria, com és la d'en Jordi Mas, que és artista en cap d'aquesta 5a edició. Doncs que comenci l'espectacle, Jordi!
I tant!
Gràcies!
Amb moltes i moltes ganes. Moltes gràcies a tu.
Una abraçada.
Una abraçada, Jordi.
Doncs ens estem apropant a les 8 de la tarda. És el moment d'acomiadar-nos de la linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Ja sabeu que a través de COPE.es podeu rescatar tot el programa, les entrevistes que vulgueu, i també a través de COPE.es podeu estar informats les 24 hores del dia per estar puntualment informat de tot el que passa. I si parlem del tema Covid, doncs ja sabeu, és cada minut... Les coses poden anar canviant. Sobretot, molta precaució al cap de setmana. Feu servir la mascareta, el gel, la distància i tot el que calgui per poder passar unes Nadales felices i contentes i amb salut, que és el més important. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Ara et deixo en companyia d'Àngel Expositor i la linterna de la cadena COPE. Que sigueu feliços, eh? Feu bondat cada dilluns. Què fem? Tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.
COPE Catalunya y Andorra.
Si tu hijo ha pasado de jugar con la imaginación a aprenderse todas las coreografías del TikTok, es el momento de venir a Facilmóvel y transformar su habitación a la medida de sus sueños. En Facilmóvel tenemos la solución para que tus proyectos se hagan realidad. Visita nuestras tiendas o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
Solo la dieta o las infiltraciones no te darán el resultado que quieres ni será mantenido en el tiempo.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Aquest Nadal, viu al Movistar Centre de Plaça Catalunya l'experiència definitiva de la Casa de Papel. Fins al 15 de gener i amb entrada gratuïta, acomiada't de la banda en gran. Podràs aconseguir la teva màscara oficial, deixar-te caure damunt d'un matalàs de bitllets, fer-te una selfie a la barricada, descobrir secrets del rodatge i moltes sorpreses més.
L'esperit nadalenc s'apodera del Liceu amb el trencanous del Ballet de Toulouse. Un clàssic per a tota la família amb música de Tchaikovsky interpretada per l'orquestra i el cor del Liceu. Del 28 de desembre al 4 de gener. Entrades a liceu.cat.
En Hipogegant, la tormenta perfecta en precios. Sofás, colchones, canapés, comedores, armarios, dormitorios, menage, muebles, auxiliares, toallas, sábanas, nórdicos. Todo lo que necesitas para tu casa...